Vale, bon dia i benvinguts al novè workshop de la biblioteca. L'Antoni em cedeix la paraula per fer la presentació i la conducció de l'acte. Ella farà la cloenda del workshop avui. Bé, avui ja sabeu que portem un programa una mica apretat. El workshop és molt curt, té una durada de 3 hores prevista. Segurament farem algun petit canvi a la meitat, avançarem el petxacutxa final de la mobilitat abans d'esmorzar i potser hem esmorzat 5 o 10 minuts més tard per tema d'horari per poder plegar a les 12. Val? Segurament farem aquest petit canvi. Val, el programa d'aquest any respon una mica a la idea que volem començar aquest any i continuar l'any vinent, que és de conèixer els serveis de la universitat. Jo crec que com a punt d'informació, com a porta oberta que som a la universitat, és important conèixer què fa la nostra institució. És important i jo crec que amb això guanyarem qualitat amb l'atenció als usuaris. Per això la primera presentació és sobre el portal sobre la transparència, que és la llei 19/2014, i comptem amb la presència de la doctora Gemma Geis, vicerectora, que ha portat el desplegament d'aquesta llei. Val? I res més, comencem, anem a la idea. Gemma, moltes gràcies i endavant.
Sí, em sentiu?
Sí.
Doncs bé, bon dia a totes, perquè l'espai bibliotecari és eminentment femení. Bueno, però hi ha més dones que en d'altres àmbits de la universitat i per tant això també... I llavors ja hi ha algun bibliotecari que jo tinc una especial debilitat, que ja ho sap, no? Però espero complir amb les finalitats de la sessió d'avui i bueno, espero fer-ho bé perquè la biblioteca, l'Antoni ja ho sap, que és un servei, i l'Àngels també, que me l'aprecio molt i me l'estimo molt, perquè quan ets investigador el lloc on et trobes més còmode és a la biblioteca. Aquest mes de gener vaig estar a Florència, que és on la primera estada de recerca que vaig fer jo, i vaig quedar molt parada de la situació, bueno, no sé si hauria de dir-ho, però jo ja sóc molt, ho dic, vaig quedar molt parada de la situació de l'Universitat de Florència, de les retallades que hi ha hagut a les universitats italianes. Pensem en l'Universitat de Florència, estava a la Biblioteca de Pol de Ciència Social i la Facultat d'Arquitectura, i la biblioteca allà, bueno, a part que l'accés és en tot amb targeta, l'horari de biblioteca cada dia tancaven a 6:45 de la tarda, els caps de setmana tancat, i a les vaig arribar-hi el dia, penso que era el 7 de gener, o sí, ja no recordo, i portaven 3 setmanes amb la biblioteca tancada per Nadal. Vull dir que no deixa jo vaig quedar molt parada, perquè la biblioteca per un estudiant és, bueno, per mi, crec, i sóc de les que encara continuo batallant amb els professors, és dels aspectes més importants d'una universitat, no? I quan vas allà i et trobes aquesta situació, vaig quedar molt, molt frapada, no? L'altre dia, bueno, això no té a veure amb la transparència, però bueno, un altre aspecte que em va marcar molt, a mi m'agrada molt rodejar-me entre els estudiants i normalment no... Encara tinc l'expectativa de semblar que sembla estudiant, cosa que em vaig fent gran, però tinc aquesta expectativa, no? I allà a Florència la veritat és que estava molt entre els estudiants, igual que aquí, no? I vaig també quedar molt parada, sobretot els estudis de dret, que són uns estudis en els quals tu necessites una certa concentració d'estar una hora i mitja, dos. Jo a la meva bona època, que tenia el ritme, podia estar 4 hores sentada, no?, més estudiant. Clar, allà a Florència vaig poder estar moltes hores a la biblioteca, les que em permetia l'horari a la biblioteca. La dificultat d'estudiar amb el context de xarxes socials i mòbil és espectacular. Jo em sembla que no vaig poder controlar cap estudiant que estigués concentrat més de mitja hora sense mirar el mòbil. Jo també, Passa que quan no tenia wifi i històries m'ho bloquejava, no? Però això en el respecte als veig els estudiants el primer dia de classe, en el que respecte al sistema d'estudi, el dret no hem evolucionat en aquest sentit. Al final faran unes oposicions, hauran de fer un examen, hauran d'anar amb un jutge, hauran de fer un escrit, i tota aquesta evolució, no?, diguem-ne, a les xarxes socials xoca molt amb el ritme a l'àmbit de les ciències jurídiques, no? I bueno, són dues qüestions que, mira, el gener, que m'agrada a vegades marxar i caminar, i Florència és un bon lloc per vitaminar-se, doncs em va anar molt bé. En quant a la llei de la transparència, som molt crític, I no us penseu que seré planera, perquè sóc molt crítica amb aquesta llei. A l'àmbit espanyol es va aprovar una llei, el 2013, una llei de transparència, que era una llei molt light, una llei que jo quasi bé ja l'oblido, perquè les obligacions de transparència en quant a les administracions públiques eren molt dèbils, i en canvi de l'àmbit català hem aprovat una llei de transparència, com bé deia l'Àngels, la 19/2014, que estableix unes obligacions de transparència molt més fortes, diguem-ne, de la legislació espanyola. Llavors, en l'àmbit de l'Universitat de Girona, el que vam fer va ser directament, vaig dur a terme el projecte amb en Dani Cantalosella, que és el responsable de protecció de dades de caràcter personal de l'ODG i a temes d'administració electrònica, i llavors vam sumar el projecte perquè a mi m'interessava molt que no em contaminessin, i ara m'entendreu el sentit, em vaig agafar un estudiant de Ciències Polítiques que va venir a treballar amb nosaltres el projecte. Per què? Perquè en temes de transparència hi havia algun moviment de universitats catalanes de pactar el que podien publicar i el que no. I aquí vaig parlar amb el rector i vaig dir que si fèiem un portal de transparència i el liderava, diguem-ne, com a projecte el vicerrectorat de governança, no volia rebre indicacions sobre el que era transparència i sobre el que no ho era. Llavors, en aquest sentit, el portal de transparència de Girona, l'any que ve ens ho ha d'avaluar la transparència internacional, jo no sé com aquests rànquings d'universitats, no sé, espero que quedem molt millor del que estàvem, però sí que us hem de dir que ens hem despullat al màxim. Si comparem el portal de transparència de Girona comparat amb altres portals, ara estem en una segona fase de revisar, perquè un dels altres hàndicaps d'aquesta llei és que no ha anat acompanyada ni de dotació pressupostària, ni d'ajudes, ni de reglament que desenvolupi, ni de personal. Per tant, és una assumpció, diguem-ne, d'una obligació nova que han rebut les administracions públiques i el sector que se li aplica aquesta llei sense un acompanyament de recursos, i per tant, doncs, bueno, és una crítica que també existeix, no? Per tant, s'hem hagut de fer-ho cos zero amb el personal que ja teníem, però sí que vaig voler des del principi agafar un estudiant, en aquest cas de Ciències Polítiques, i ser el màxim de rigorosos i extensius en l'aplicació de les obligacions de transparència de la universitat. I si hem hagut d'ensenyar coses que no estan bé com a relater, hi són. Si els contractes menors no estan bé, hi són. Per tant, aquí hem fet un esforç, diguem-ne, de despullar-nos molt important. Ara que han passat uns mesos ja des de l'aplicació de la llei, veurem que l'impacte que ha tingut és molt mínim. És a dir, no ens ha entrat cap petició d'informació. Cap. L'única petició d'informació va entrar una estudiant que feia un projecte sobre el nombre de càtedres existents a l'Estat espanyol, que va entrar al registre del Ministeri de voler saber quin era el nombre de càtedres a les universitats espanyoles. Però no tenim cap petició d'informació, i fixeu-vos que l'àmbit de petició d'informació de la llei de transparència és a partir dels 16 anys, cap petició d'informació. Llavors, una es pregunta, no? Ja veureu que sóc crític, una es pregunta, hem fet tot un portal de transparència, no?, amb tot el cost que suposa dels caps de servei, que hem anat a parlar tots amb ells, a dir-los, mireu, el vostre servei està obligat a donar aquesta informació, el servei està obligat a donar aquesta, no? Tot el cost que suposa això, vam fer un protocol, també he de demanar informació, i quin és l'estat d'impacte? Doncs que no hem rebut cap sol·licitud d'informació. A mi això em fa, diguem-ne, posar-me en dubte, no?, de si realment la transparència és això, fer un portal i esperar que els ciutadans vinguin allà i puguin entendre que és un contracte menor, que és un RLT, que són les fitxes de treball, que són, que sé, tota la normativa, no?, que si no ets de dret a vegades queda molt, molt llunyana, no? Per tant, fet una mica aquesta introducció general, la llei del Parlament de Catalunya, a més va ser una llei que va estar feta per la Bassols, que era la comissionada de transparència, i per la Gemma Calvet, van ser bàsicament les dues ponents. Llavors, es tracta d'una llei que és molt teòrica i que té molts conceptes jurídics indeterminats, que a l'hora de posar en pràctica hagués estat molt més bé poder definir més concretament alguns articles de la llei, que a l'hora d'aplicar-lo es plantegen dubtes. El concepte de, jo sé que ara està molt de moda, la transparència, però la transparència neix, i aquí us he posat, del govern de l'Obama l'any 2006, que van fer una declaració del concepte de govern obert, que neix de les universitats americanes, òbviament, i aquest concepte de govern obert és un concepte de model d'administració pública, de gestió pública, un model de govern obert. I aquest model de govern obert té tres potes. Jo sé que avui en dia ens queda aquí només la transparència, però les tres potes són transparència, col·laboració i participació. Nosaltres vam voler respectar I de fet els tres vam fer una comunicació i la vam anar a presentar en un congrés i era molt particular perquè hi havia una vicerrectora al costat d'un estudiant, al costat del pas, dic no, però que aquesta era la intenció, no? I vam presentar una comunicació, la vam publicar els tres. Aquesta llei bueno, parla del bon govern, no? Llavors, si us fixeu, el portal de transparència de Girona és el portal de bon govern, de govern obert i de la transparència. Per què? Perquè la transparència és una de les potes per arribar a la consecució del govern obert. Què passa? Que la llei catalana, que ara entrarem una mica a definir-la, la llei catalana es centra més en els aspectes de transparència, però quan es relació als aspectes de govern obert, de dades obertes, participació, aquí no hi entra. Que és un brindis al sol, és una llei que en quant a govern obert no entra a regular. Transparència sí, però la transparència recordo que és una pota per la consecució del govern obert, com és la transparència i la participació. Si fixeu ara en els propers dies, l'Estat de Girona, per exemple, en temes de participació estem intentant posar l'accelerador en el màxim del que podem. Fixeu-vos, aquests dies, setmana passada, es va fer un càsting d'estudiants per ser imatge, jo arrastro des de la comunicació, no? El càsting d'imatge, per ser imatge a l'UDG. Estem fent el càsting de carpeta, aquesta setmana el concurs de carpetes, que segur que ha rebut estudiantes, no? Demanant que votessin la seva carpeta, que portem quasi bé 3.000 vots, que això ni a les eleccions a altres òrgans els tenim. L'any passat vam fer la campanya de l'Espot que vam fer a l'Universitat de Girona i vam participar els estudiants. Ara el Saló de l'Ensenyament d'aquí una setmana ens l'ha fet un estudiant que del taller de creativitat del grau en arquitectura, és a dir, estem intentant fomentar la participació, llavors pots aconseguir el que pots aconseguir, no? Però això, la participació, la pròpia llei de transparència estableix que en el portal de transparència han d'haver totes les accions de participació de les administracions públiques, perquè realment és una pota de les altres dues que hi ha, com la col·laboració, les dades obertes i la transparència. Aquesta llei, vale, parteix del Barack Obama, diguem, el seu govern va ser l'impulsor del concepte aquest de govern obert, i el portal de transparència, fixeu-vos, que és tota una declaració d'intencions. El portal de transparència nostre no és un portal de transparència, li vam voler titular expressament el portal del govern obert i de la transparència. Per què? Perquè la finalitat de la llei és que la transparència és una consecució per l'obtenció del govern obert. No n'hi ha prou amb ser transparents, sinó que hem de que l'administració, els ciutadans puguin participar, puguin ser escoltats, etc, etc. La llei, el primer que fa és establir un àmbit d'aplicació subjectiu, que se'n diu, que és a dir, a quines administracions se'ls aplica, molt ampli. No només a les universitats, sinó a aquelles empreses públiques que tinguin un 51% del capital públic. Amb capital públic ja se'ls aplica la llei de la transparència. Per tant, l'Universitat de Girona, com a membres, diguem-ne, de l'Universitat de Girona, doncs se'ns aplicava la llei. Aquí explicava també que els titulars, els responsables de l'aplicació de la llei de transparència eren els membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius. En clar, quan els òrgans de govern va ser aquí una primera hàndicap que vam tenir, perquè no està pensada la llei a l'àmbit de les universitats. Ara fa una setmana la Pompeu Fabra ha desenvolupat un reglament d'aplicació de la llei de transparència. Jo m'estic esperant perquè sé que la Generalitat està treballant en 4 reglaments i sóc restrictiva en quant a la profilació de normes, perquè crec que fan falta poques normes i aplicar-les. Llavors, si agafeu la llei de transparència de la Pompeu Fabra, el que fa és desenvolupar, copiar i aplicar article per article el que ja explica la llei de transparència catalana. Jo dic, no sé si fins a quin punt fa falta, i per tant estic una mica esperant i no ho hem fet. Per què? Perquè la llei de transparència planteja aquests dubtes. Clar, càrrecs, òrgans de govern i càrrecs directius. Estricto sensu, càrrecs directius, nosaltres no tenim el mateix concepte que un càrrec directiu d'una administració de la Generalitat. I òrgans de govern, universitat pública, també hi entra el Consell de Govern. Què voldria dir? Que tots els membres del Consell de Govern són càrrecs directius. Aquí hi havia un buit que vaig fer arribar als òrgans aquests sí directius de la Generalitat de Catalunya, no el van saber resoldre, hi ha lapsos importants. Per tant, el que vam fer va ser restringir-ho a rector, equip directiu i als equips de deganat. En quant a l'administració local, fins a aquest 1 de gener no l'ha estat obligatori a les administracions locals tenir publicat el portal de transparència. L'universitat, en el seu àmbit d'aplicació, ja li tocava, l'han publicat l'1 de juliol del 2015, als ajuntaments aquest any. Els ajuntaments també tenen una certa dificultat perquè no tenen un mecanisme, no? De gent que els pugui, una estructura que els pugui ajudar a recabar tota la informació. El contingut de la llei bàsicament són 4 blocs. El primer és transparència a l'activitat pública. Segon, el dret d'accés a la informació, que això crec que a vosaltres és important, el bon govern i el govern obert. El bon govern i govern obert són aquests articles, aquests apartats d'aquests capítols de la llei que estan desenvolupats però que per mi són molt teòrics i són brindis al sol, sentit de les administracions públiques fomentaran la participació, no sé què, bueno, però l'streaming, per exemple, jo aquí sóc, vaig ser famós el primer any perquè vaig portar en el Consell de Govern i vaig defensar, i m'ho van tombar, es va aprovar per la majoria que requeria, la modificació del reglament del Consell de Govern perquè el Consell de Govern de l'Universitat de Girona fos retransmet en streaming. Els plens dels ajuntaments són retransmesos en streaming. Bueno, aquí va generar tota una sèrie de tensions perquè hi havia una vicerectora que jo crec que no és dolent que tu des del teu despatx puguis escoltar quines són les discussions que el Consell de Govern està duent a terme. Si hi ha algun aspecte que pot vulnerar el caràcter personal perquè es parla un aspecte concret, es posa un primer punt de l'ordre del dia, es tanca la sessió i ja està. Jo crec que això és una manera d'aproximar. Jo moltes vegades veia, no sé si els que sou de Girona, ja sé, potser estaré molt malalta, però jo me sentava a casa i seguia el ple de l'Ajuntament i no sé quanta gent i pots veure doncs, mocions que defensen i tal, no sé què, jo crec que és una manera d'aproximar. Jo crec que va ser una ocasió perduda, un altre dia potser ho intentarem una altra vegada, però jo crec que això és realment un mecanisme de participació, de transparència de govern obert. En quant a la transparència de l'activitat pública, doncs, a més, això ara s'ha vist canviar perquè entrarà en vigor a l'octubre les lleis siameses que es diuen, que és la llei 39/2015, la 40/2015 de procediment administratiu i de sector públic, que aquestes dues lleis doncs, el que fan és eliminar el paper. Però és que, clar, han fet aquesta llei que s'elimina el paper tot a ser electrònic sense ni un euro de pressupost. I això entra en vigor aquest octubre. Aquí serà un altre fracàs d'aquesta llei perquè no s'aplicarà. Per tant, la llei estableix primer de tot quina és la informació que s'ha de publicar. I el que vam fer nosaltres va ser un llistat i dir cada un dels serveis quina és la informació que ens havien de facilitar per nosaltres poder-la publicar. Un dels requisits de la llei que estableix és que la informació per ser pública no la podem penjar en PDF. L'hem de penjar en un sistema que li permeti al ciutadà poder-se descarregar automàticament la informació que tingui i poder-la manipular. Si us fixeu, tot el govern de l'Obama, que això no és un clar exponent d'això i cada vegada està arribant aquí, tots els governs han de ser, tots els documents han de ser oberts amb un sistema que et permeti penjar-lo. Per tant, el primer que han de dir en els serveis és que els documents en PDF, en els portals de transparència, no ens serveixen. Un altre requisit en quant a l'accés a la informació, parlo així de coses més pràctiques, perquè si només som la llei, marxareu tots i totes. Un altre accés a la informació és que la informació no pot estar a 10 clics. Nosaltres hem intentat que el portal de transparència la informació estigui a 3 clics. Ara mateix que sé que esteu treballant amb la reforma a la pàgina web, nosaltres estem treballant amb la reforma, nosaltres, en l'estudi que ens han fet, sabem que tenim quasi 300.000 pàgines de l'UDG que per accedir-hi hem de passar per 6 clics, clar. Això no és informació, hem detallat moltes pàgines. Doncs el que vam intentar aportar a la transparència és que la informació tot estigués a 3 clics. Per tant, que arribis al portal, te'n vagis a l'organització estructura, cliquis i allà tinguis un document obert i que tu puguis manipular. En quant a la informació a publicar, i ara veureu això que us deia de despullar-nos, diuen els teòrics, no?, que la transparència és com una casa de vidre. Això és interessant, passa que després necessites estructura per poder mantenir això, perquè la informació també et diuen que has de dir tots els documents que penges, a quina data s'han actualitzat. I has de comprometre públicament a dir quina serà la propera actualització. Clar, això fa falta una persona que estigui controlant a tots els serveis, que digui, uiteu, vosaltres heu penjat aquests documents d'aquesta data, en els propers mesos heu d'actualitzar. Això la llei no hi va pensar des del punt de vista de que tu tens aquesta obligació, quina és l'estructura que necessites per poder-ho assumir. El primer que ens demanen és organització institucional i estructura administrativa. Quin és l'organigrama? Aquí sabeu que l'organigrama de la Universitat de Girona encara és una peça que estem treballant, perquè amb la RLT, per tant, a diferents altres universitats nosaltres hem pogut penjar l'organigrama que teníem, la RLT com la teníem, i sabem doncs, que hi ha coses que s'han de millorar i que hi ha aspectes que estan malament, però és el que tenim, i per tant, doncs és un fer-ho públic és una manera més de motivar-nos a corregir-ho i a fer-ho bé. No? Per tant, organigrama, descripció dels organismes i vinculats, fundacions, societats i consorcis, és molt important. Nosaltres vam reclamar la informació també a les fundacions de l'Estat de Girona i així ens ho vam haver de fer transmetre, dient-los que era un compliment que teníem nosaltres de facilitar informació de sobre quina era la situació pressupostària, financera, etc. Quina és l'estructura interna, vale? Funcions de la universitat, relació de llocs de treball, contractes temporals, interinatge, processos selectius, relació dels càrrecs, aquí dels càrrecs, estricto sensu, l'Estat de Girona no en tenim. No n'hi ha en l'aplicació de la normativa dels càrrecs, llistat dels processos de formació i promoció, això també era molt important, quines són els contractes, els llocs de treball subcontractats que tenim per una empresa adjudicatària, aquí doncs el CEPIC i recursos humans, quins són els convenis, tots els convenis, podem tenir desordres amb els convenis, doncs hem hagut de publicar els convenis, els acords, els pactes de naturalesa sindical, laboral i sindical, funcionarà laboral sindical. Aquí, per exemple, havíem de penjar quin és el cost econòmic de les hores d'alliberament sindical. Doncs ho hem calculat de la millor manera possible, de la manera més transparent possible i que doncs, pot sortir tranquil·lament, perquè aquest és un altre mitjà de comunicació que digui l'alliberament sindical de l'Universitat de Girona té aquest cost. Bueno, clar, però és que és un dret, no? El dret a la representació sindical, però això, tot això ens obliga a llei i ho hem penjat tot. Catàlegs de serveis, que aquí també no tots els serveis tenen catàlegs, aquí la llei obliga, com a bon govern, que tots els serveis tinguin catàlegs, acords de creació, participació i fundació dels ens dependents de la universitat, i aquí també important, canals de participació i processos de participació. Aquí el que volen és, bàsicament, que les institucions públiques obrin canals de participació. En aquest cas estem treballant en un projecte que no pots avançar tota la vegada, no? Però que espero que no, abans del proper any el tinguem, que és un portal de participació a l'Universitat de Girona. Volem, jo què sé, els bolis o les tasses o no sabem què fer amb això. A mi m'agradaria fer pressupostos participatius també en una part, no? Doncs que tinguem un instrument a partir del qual la gent de la comunitat pugui votar i pugui emetre la seva opinió en tot allò que sigui possible. No? A més, és important fer públic les resolucions d'incompatibilitat. No sé si saben el que valia les resolucions d'incompatibilitat. Vosaltres, com a funcionaris o personal laboral, sabeu que teniu ocupeu un lloc de treball, però que si a la tarda no, esteu, jo que sé, un advocat d'un ajuntament, a la tarda està desenvolupant tasques en un despatx advocat, necessita que se li autoritzi el règim de compatibilitat per poder desenvolupar la tasca a la tarda. Doncs és important en el portal de transparència que estiguin publicades totes les autoritzacions de compatibilitat. Aquí us estic explicant i podeu anar allà i trobem algun defecte, ja us dic, segur, però la voluntat era despullar-nos i ho hem intentat. I ja es dic, el mecanisme és que no tens l'estructura a vegades per poder tota aquesta tasca de control que hi ha. Per tant, això. Després, gestió econòmica i comptable, també importantíssim. Trimestralment hi ha l'execució del pressupost i la liquidació, compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària i financera. Clar, per exemple, aquí el CEPIC tenia moltes dades en PDF, no ens serveixen. Ho vam haver-ho de buidar tot, dir-los no, és que ens heu de portar el detall, cada 6 mesos hem d'actualitzar, bueno, totes aquestes qüestions. No? Retribucions, indemnitzacions, dietes, aquí, bueno, dels equips de direcció nosaltres, aquí no vam posar perquè nosaltres comprem un complement, que no és una retribució, és un complement, dietes no en tenim, diguem-ne, però si hagués fet falta també ho haguéssim posat. Comptes anuals, informes d'auditoria, també estan penjats, retribucions, indemnitzacions, etc., cost de les campanyes de publicitat. Jo l'any passat, quan hi va haver el canvi d'imatge, que ho van penjar-ho a la intranet, perquè per algun lloc rebia, no, ha costat 200.000 euros, però què diuen? Doncs també està penjat tot el cost de la... Això està més pensat també en, jo que sé, en grans institucions que fan campanyes de 2 milions d'euros, però nosaltres el pressupost de comunicació, promoció, publicacions, ACRI, tot, són 150.000 euros. 150.000 euros vol dir també anar a una xerrada a un institut, doncs el cost del cotxe o de l'hotel o el que sigui, vull dir, tot és això. I aquí hem anat avançant a mesura que s'han anat acabant els controls, però bé, ho van publicar-ho tot, la informació de la gestió patrimonial, i aquí també tenim un altre forat negre, que aquí també l'assumeixo mea culpa, que és el tema de demanen al portal de transparència que tinguis publicades les normatives consolidades. Què vol dir normativa consolidada? La Generalitat de Catalunya té el portal jurídic de la Generalitat i tu quan busques una llei vas al portal jurídic i tens una normativa que encara que s'hagi estat modificada 25 vegades tens el text legislatiu amb les últimes modificacions. Nosaltres no tenim mecanismes, diguem-ne ara mateix, m'agradaria agafar un becari que m'ajudés, però el dia a dia és tan estressant, per dir d'alguna manera, que no tenim un text consolidat de les normatives de l'Estat de Girona, perquè ara toques un article, ara toques un altre, i no tenim estructura, i això és una cosa que a mi m'agradaria poder desenvolupar en el proper any i tens que anar tancant carpetes i obrint perquè si em vols tirar moltes endavant obertes no acaba res, però aquesta seria una qüestió que també a millorar ostensiblement. Les decisions també de rellevància jurídica especial, etc. Contractes i convenis, això es va publicar, els contractes, els plecs de clàusules, contractes subscrits, modificacions, tot, diguem-ne, està publicat. També hi ha dades estadístiques del pressupost, aquí ens demanaven 5 anys i vam buidar també tots els anys que hem pogut, vale? També és important les convocatòries de subvencions i ajuts publicar-les, amb les resolucions, fixeu-vos tot això, que esteu en un servei que teniu prou feina dia a dia i que el tast de reposició del pas és de zero durant molts anys i per tant hi ha la mateixa plantilla que teníem, clar, que el dia a dia, que jo crec que molts anem bastant carregats, no? Ja sobre posar l'obligació aquesta, doncs, bonament s'ha fet, bonament s'ha fet i jo a més a més estic molt contenta perquè he trobat moltes facilitats en l'aplicació de la llei, però fixem-nos, totes les subvencions i els ajuts, convocatòries i resolucions, plans, programes, memòries, etc., informació estadística. Tot això vam fer un document i està més o menys exposat a la pàgina. Aquesta seria una primera part. La segona part és l'accés a la informació, que ara us ho explicaré. Aquest és el portal del govern obert. Com tot és millorable i nosaltres hem tingut la infraestructura que ha tingut el portal de transparència de la Generalitat per fer-lo i treure 100 punts sobre 100. Jo crec que almenys es veu, no? Per exemple, no? Si venim aquí, organització i estructura, un clic. Doncs aquí venim òrgans de govern, el rector, els vicerrectorats, consell de direcció, i aquí estructures, òrgans de govern, aquí ens anem aquí i vam fer una estructura per poder entendre, diguem-ne, doncs, quina és cada una l'estructura. També aquí, per exemple, aquí ens va anar molt bé el directori d'encàrrecs i encàrrecs que es va fer des de Secretaria General, perquè aquí nosaltres podem accedir a tots els càrrecs i sabem doncs, si tenen un rebaix, quin és el complement que tenen, quin és el seu històric, no sé si heu entrat mai. També us haig de dir que l'analítica, que a vegades de tant en quant me la passen del portal de transparència, o sigui, el primer dia que es va posar un portal de transparència, la gent que va anar a mirar tots, les retribucions i la RT, però passat això, vull dir que a part de que n'hem rebut sol·licituds d'informació, el que és el tràfic, no?, a la web és molt reduït, vull dir que un cop el morbo, aquí no tenim el morbo, potser d'altres ajuntaments de dietes i de coses, no?, perquè no n'hi ha, no? Per exemple, el complement pel desenvolupament de càrrecs acadèmics, és el que us deia, veniu aquí i veieu aquí? Això sí que és important, això és el que us deia de no penjar els format PDF. Nosaltres en aquest format doncs agafes i directament tu pots extreure, aquí incrustar, em penso que era, vale, i veus aquí, ja pots copiar i enganxar en el teu document. Això és dades obertes. Això també, doncs, aquí també ens van ajudar moltíssim a poder-ho fer. Aquí els mèrits de gestió, la normativa, etc. Tornes a tirar enrere. Participació. Participació aquí, doncs, aquí són les darreres fotos del claustre i aquí anem posant els processos participatius doncs, que estem duent a terme a l'Estat de Girona, amb els resultats electorals, associacions, etc. En quant a transparència i informació econòmica, per exemple, no? Doncs, pressupostos i complicitats, accés a la informació. Doncs el pressupost complert, aquí hi ha coses en PDF, edicte, publicació, accés al pressupost. No és fàcil, El pressupost complert, vale, aquí m'Excel, per poder extreure la informació. Vale. Bueno, no fa falta, si després ho veieu, però bueno, aquí ja ens anem penjant la informació per propost per programes, doncs què és el Comissat de Girona, el programa Docència, Aprenentatge i Inserció Laboral, Recerca i Transferència i Coneixement. Aquí, per exemple, hem fet altres accions que vosaltres, potser els que sou claustrals, jo m'he cansat de dir-ho, no? Però tant aquest, el primer informe de claustre que vam fer va ser decisió, diguem-ne, el vicerrectorat, de linkar totes les accions de govern amb el programa de govern. Això va ser una feinada de buscar cada punt, perquè, doncs, perquè era una manera de retir comptes. De dir, mireu, aquesta acció l'hem fet perquè ens han compromet el programa de govern, això. I aquest any el que hem fet, intentant avançar, va ser fer l'informe de gestió, que també sé el tràfic que té i tampoc sé la, també sé la gent que se'l llegeix, no? Però vam fer l'informe de gestió en base als diferents programes, és a dir, si nosaltres demanem aquest pressupost a la Generalitat per docència, aprenentatge, recerca, tal, nosaltres anem a justificar el que hem fet en base a aquests pressupostos, el pressupost per programes que hem sol·licitat. Vale? I l'any que ve ja hi ha alguna idea també per poder fer un retiment de comptes de tot el que s'hagi pogut fer. No? I aquí, pues, bueno, aquí teniu tota l'execució trimestral, etc. Avaluació d'impacte a recursos humans, que això també sé que us pot generar, aquí era per recursos humans, doncs la relació de llocs de treball, fixeu-vos aquí, encara està en PDF, però sé que, bueno, aquí perquè és la relació de llocs de treball no diguem, és així, no? Però després hi ha altres llocs, ai, perdoneu, l'oferta pública d'ocupació, descripció i valoració de llocs de treball, aquí vam intentar tirar el màxim d'informació que ja teníem, vale? Jo que sé, biblioteca, per exemple, on està la biblioteca aquí. Bueno, doncs tota la informació dels perfils, de les fitxes. Penseu que hem intentat fer el... Cada moure tot això és complicat perquè has d'anar tirant dels serveis. Però bueno, llavors en aquí veus darrere data d'actualització i ara als 6 mesos volíem tornar a actualitzar-ho tot. Hi ha coses que són més fàcils d'actualitzar que d'altres. Vale. Llavors aquí un altre, dic perquè no se'm passi el temps i voleu fer preguntes, aquesta seria la part de portal obert, la seu electrònica que ja la teníem amagada aquí a l'UDG, doncs normativa universitària, veus això, hauríem de millorar-ho molt, no? De tota la normativa, aquí no tenim aquests textos considerats, tu vens aquí i trobes totes les diferents normatives, però l'ideal seria anar amb un únic text i que haguéssim pogut entrar, però clar, fer-ho de tot de cop és molt i molt i molt i molt complicat. Seu electrònica, doncs, perdoneu, que he anat aquí, dades obertes, no? I aquí, doncs això, aquest és l'aplicatiu que et permet accedir a les dades que tenim, per exemple, no? Dietes, immunitzacions, plantilla i cos, l'altre tenim en PDF i aquí directament pots anar tota aquesta informació a través d'aquest, de la CSK en aquest, i tu pots treure tot, és plantilla, aquí ho tens amb el format que tu puguis treure tot, jo que sé, plantilla, PDI, funcionari, i aquí tens tot. Aquí, per exemple, ens vam trobar, ostres, hem posat malament alguna dada, doncs algú ens ho va fer veure, doncs ho vam corregir, però aquí ja t'ho podries treure i incrustar-ho en un document de treball, el que creguis convenient. Aquesta seria la part d'accés, de fer transparència a la informació pública, amb la crítica que us he dit, d'accés, de que no, i no, bueno, que jo crec que això és molt, molt... Sí, tenim un portal, però no sé, jo no estic contenta de, o la ciutadania no està preparada i hem de continuar treballant, que això també pot ser, però bueno, de l'impacte que havia de tenir, jo m'esperava, vam fer un protocol intern fins i tot, vam fer una circular de posada en funcionament i un protocol intern de quan rebíem una informació, a quin passava amb els serveis, no sé què, no sé quantos, jo m'interessava més això que no pas fer un reglament com ha fet la Pompeu, no? Però clar, si no hem tingut demandes d'informació, no? Vull dir, jo estava, tenia molta por, dic a veure quan arriba i no... I no, ara me sap greu fins i tot perquè crec que denota alguna falla de tot el sistema aquest. No? I llavors l'altra part és el tema del dret d'accés a la informació, és a dir, qualsevol ciutadà, la llei estableix que la informació ha de ser pública. Nosaltres podem tenir un portal de transparència i aquest portal de transparència hi ha una sèrie d'informació, però podem tenir qualsevol ciutadà, no a comunitat universitària, qualsevol ciutadà, que ens adreixi un correu electrònic i diu vull informació de no sé què, no sé quantos. La llei estableix que en caràcter general l'infodret a la informació té caràcter preferent. I aquí hi ha un xoc jurídic que és que fins i tot diu que té caràcter preferent envers les dades de caràcter personal. Clar, jo això No ho tinc clar perquè la llei de protecció de dades de caràcter personal, mentre formem part de l'estat on estem i la Constitució que tenim, és un dret constitucional, un dret fonamental que té l'empara del Tribunal Constitucional i en canvi el dret a la transparència no. I per tant, a mi que em diguin en un article, en una llei catalana, que la transparència versus protecció de dades de caràcter personal, quan ponderem els dos drets, guanya el dret a la transparència, a mi em genera certs dubtes jurídics, no a mi, sinó la majoria dels meus companys. Explica que el dret d'accés a la informació tindrà caràcter preferent, per això nosaltres vam treballar en dues línies, una, el portal de transparència, l'altra, garantir que quan hi hagués una informació, a més, la informació s'ha de donar en un mes. En un mes estem obligats a, quan tenim una sol·licitud d'informació, donar la informació. Clar, fixeu-vos tot a la universitat. Si és accés a la biblioteca, doncs, cap de servei biblioteca, tenim tota la informació, ostres, aquesta informació doncs, no la tenim, jo què sé, hem de fer una anàlisi o no la tenim, o mil històries. Bueno, un mes és molt just per respondre. I els motius taxats per no donar aquesta informació, seguretat pública, investigació, sancions i infraccions penals, administratives, disciplinàries, secret, confidencialitat dels processos administratius, principi d'igualtat, dret de no ús dels mandats, intimitat. Aquí, per exemple, no? Els trams de recerca dels professors. No? Jo no tinc cap conflicte que es publiquin qui tenen els professors que tenen trams de recerca, però bueno, clar, aquí hi ha l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si això forma part de la teva intimitat, si no sé què, clar, vull dir que bueno, tot això és un paradigma que s'haurà d'anar el tema de les xarxes socials, que la gent està sola en l'ordinador públic i no té constant, no és conscient que llavors això queda indexat i la seva reputació digital, no? Doncs igual, aquí haurem de ser cada vegada més conscients del que suposa la transparència, del que suposa la informació pública, el retiment de comptes, etcètera, etcètera, no? Per tant, hi ha una sèrie de motius, no? I la protecció de dades estableixen que no té caràcter preferent. Llavors, el silenci és positiu, és a dir, si nosaltres una persona es demana la sol·licitud, l'adrecem aquí, fixeu-vos aquí, vam posar el màxim de fàcil possible, que això també era un altre dels requisits. Contacta-nos a dret d'accés i la informació, vens aquí i aquí de denegació, ja fixeu-vos el termini, ja te fem unes fax, no? Termini la resolució en qualsevol moment, import gratuït i aquí clicagues aquí, fixeu-vos segon clic i aquí ja directament ja tens tercer clic, diguem-ne, ja pots accedir a sol·licitar la informació. Vale? Però ja dic, a mi m'agradaria recordar que els recursos en quan fer això van ser justos, i jo crec que el resultat és positiu. No? Queixes i suggeriments, també és important, contactar nosaltres, a través d'un correu electrònic, etc. Llavors, aquí, el dret d'accés a la informació, i llavors queda la part de la llei, no? Del bon govern, que és un codi de conducta dels alt càrrecs, que aquí ja la Universitat de Girona el tenia. Nosaltres internament també vam signar també un document de les despeses que podíem fer i que no, però bueno, a mi no, això no m'afecta. I el govern obert, no? Els processos d'elaboració de normes, que hi hagi més participació, les iniciatives de caràcter reglamentari que estiguin penjades, però això, o hi ha una infraestructura de 3 o 4 persones o 5, que cada Consell de Govern o cada procediment, reglament que estiguis treballant, perquè què et demanen, no? Per exemple, tu vols treballar amb un reglament i tens un text legislatiu que estàs treballant, doncs penjar-lo i que la gent ja pugui accedir aquí. Però clar, això és treballar el reglament, que algú pengi, que quan fas una segona versió el torni a penjar, que llavors abans de portar-ho al Consell de Govern ho pengin. Aquesta vegada, per exemple, al claustre la setmana passada per primera vegada van penjar a l'intranet els dos documents que anaven al claustre, perquè el claustre té caràcter públic, com a òrgan públic, i per tant vam dir, escolta, pengem la plantilla i el document perquè la pugui accedir al màxim de la gent dintre la comunitat a la intranet. Vull dir que anem fent, a vegades això no són petites coses, que no em fas no em fas un punt d'informació al lloc, però que anem intentant introduir. Per tant, hi hauria aquest, el concepte aquest de govern obert, i llavors hi ha tot un règim d'infraccions i sancions, un comitè doncs, que per si hi ha queixes, etc. Aquest seria el més important. Aquí us volia ensenyar, perquè veieu la dificultat, jo i això ja estic treballant en temes de... Ara tinc un projecte de transparència i urbanisme, que també és molt interessant, no? Però fixeu-vos, aquest és el portal de participació del govern basc, no? I aquí fixeu-vos, aquí això. Aquí. aquest no, espera't, aquí. Fixeu, doncs aquest és el, bueno, me'n vaig al meu camp de recerca, que és l'urbanisme, perdoneu, però bueno, també és un camp que la corrupció hi està molt present i per tant transparència és més necessària que mai, no? Però aquí fiqueu-vos, aquest és un portal de transparència del govern basc, que això és el que nosaltres estem treballant, però amb un format molt diferent, perquè jo crec que ens equivoquem si ens pensem que sempre la gent anirà a la pàgina web nostra, diguem-ne, no? És que no, fem un portal, estem aquí amb un aparador esperant aquí que la gent passi, no, això no, no ens fracassarà, i aquest és un exemple. Aquest és un portal que hi ha abocat molts recursos i que el que té, per exemple, és que tots els projectes urbanístics d'ordenació del territori del govern basc els pengen aquí, per exemple, aprovació iniciada de la modificació puntual del pla especial de Puerto d'Hondarribia, no? Que això de modificacions puntuals se fa moltíssim en els plejaments. Doncs vens aquí i tens informació de tot el... de dos participacions. Clar, i tens els comentaris aquí. Bé, fixeu-vos tota la documentació. Clar, això és una estructura organitzativa que necessites per posar en pràctica això que no tenim, que no tenim. Bé, i fixeu-vos aquí, que això és el que m'interessa que veieu. Aquí això. Fixeu-vos, 2 vots, 0 vots, 0 vots, 0 vots, 2 vots, 85 vots. O sigui, l'impacte que té en la ciutadania és molt minç, no? I és que no són transparents. Bé, fixeu, teniu un portal obert, hi ha totes les iniciatives urbanístiques doncs per poder llegir i estudiar, i la participació és molt petita, i aquest portal ha costat molts diners i jo crec que està molt ben fet, a més, Doncs bueno, aquest és un exemple d'aquesta altra pota de la participació que està a la llei de transparència. El govern de la Generalitat, el portal de transparència que té, doncs bueno, a més un dels caps, diguem, és Banyolí, de Banyoles, la veritat és que ha tingut molts recursos. Jo no sé si el proper informe, nosaltres fins ara, un Sant de Girona, en els últims informes de l'índice de transparència de la Fundació Compromiso i Democràcia, estàvem Sant de Girona com a ciutat translúcida. I era un punt del programa de govern que passéssim a ser transparents. No sé si ho aconseguiré, ho he intentat, no sé si ho aconseguiré, però ara el setembre em sembla que tanquen per l'informe l'any que ve. Si no aconsegueixo aquest any, encara em queda un any de marge per intentar-ho aconseguir. Però sí que són bones aquestes iniciatives com les que feu aquí per donar-ho a conèixer. Per donar-ho a conèixer, això s'explica al Consell de Govern, van fer notícies, van enviar correu, però tot plegat costa molt de fer arribar a la comunitat, no? Això és una mica el que volia explicar. No sé si voleu fer alguna pregunta, perquè a mi a vegades m'agrada fer preguntes i quan s'acaba el termini no he pogut preguntar, me'n pipo.
Algú té alguna pregunta? Vinga, Antònia.
Hola, ara. Primera pregunta. Tema de documentació. Aquí trobaríem els documents de l'arxiu amb el gestor documental, que és un tema que jo quan vaig estar tocant el de l'administració electrònica estava pendent d'un gestor documental i bueno, que tot, sí, he anat seguint perquè tant amb en Dani com amb en Miquel no tenien relació. I posareu els documents de l'arxiu? Perquè això també és un tema de càrrega de profunditat, no? Dificultós.
Prenc nota. Primer, el que s'interessava molt era complir al màxim la legalitat, sobretot perquè aquí no us ho he ensenyat, però no sé on t'ho trobaré, això va ser una mica... Això vam anar a presentar en aquest congrés. Ara, no és que ara me'n vagi la pregunta, ara m'entendràs, Antònia. Nosaltres vam fer això, que ens vam arriesgar moltíssim, que fixeu-vos que vam fer una pàgina web nosaltres mateixos de dir en què ens equivocàvem i què no. És a dir, vam fer una autoavaluació, no? I vam anar al congrés i els vam explicar, dir, mireu, doncs hem fet una petita pestanya en la qual doncs, nosaltres fem una autoavaluació de què és el que complim, què és el que no complim. Clar, això en el congrés ens van dir, bueno, en un congrés de debat, no passa, no ens van dir, bueno, clar, diu, això està molt bé, però clar, també és una manera d'intentar manipular, no? Intentar manipular la percepció que pot tenir de tu, Dius, bueno, també és una com que no hi ha encara cap procediment, i ara ja comencem un procediment que es diu acreditar, no? de temes de transparència, perquè ara surten moltes iniciatives, i ja també ara a vegades has d'esperar una mica que l'ebullició baixi per veure realment què és el que queda, no? Com el tema de la confiança online. No? Per tant, nosaltres ens vam tancar molt a complir amb la normativa, perquè quan arribi el Fundació Compromiso de Democràcia, a mi m'agradaria poder fer el salt a universitat transparent. No n'hi ha cap de catalana encara que hagi fet el salt, cap. I ja us dic que hi havia pressions molt fortes perquè des de gerència es reunissin i tanquessin què es publicava als portals, i vaig dir que aquest joc no el jugàvem i no l'hem jugat. I si aneu al portal de transparència del Pompeu Fabra, poder se saben vendre molt més bé, que això ja els estem intentant atrapar, i ja crec que en alguns àmbits els hem atrapat ja, però en quant a informació n'hi ha molt menys. Per tant, primer ens hem tancat això, ho preguntarem a en Dani, és una bona iniciativa, diguem-ne, d'incloure l'accés al registre, passa que els arxius també s'està treballant, no tenim la informació.
No, bueno, jo t'ho preguntava perquè jo sé que el tema arxiu està bastant avançat, que hi ha un gestor documental que està molt començat, i jo crec que d'un any enrere, que jo ja no estic amb ell en contacte, sé que ho han anat treballant, i sé que hi ha està molt preparat, llavors sí. Els documents d'arxiu us donarien aquí una avançada tremenda, perquè jo també sé, quan estava treballant amb en Miquel, que les universitats no tenen massa reposat, deia, en el sentit de dir, ho teniu bastant avançat, no sé com està ara, però seria una cosa guapa de començar. Doncs
pues intentarem, ara havia agafat un altre estudiant.
No sé si Miquel està de baixa encara o no.
Sí.
Bueno, vull dir, és un suggeriment.
Però prenc nota, perquè nosaltres la idea era al cap de 6 mesos, 8, fer una avaluació i tornar a fer una apretada, diguem-ne, no? I ara ja no tenim la becària també, perquè l'ha assumit el vicerrectorat, no? Però prenc nota de...
Es va treballar molt amb en Miquel i el servei informàtic, vull dir
sí,
que...
Sí. No, el servei
és
informàtic...
És un filó, en Dani te l'explicarà, de bé ja va.
Anut, Antònia, el dels... Sí, això. Què més, va, apreteu-me.
Alguna altra pregunta? Alguna altra?
Les fitxes de l'RLT, que són molt antigues, eh?
Ja.
Allò té 10 anys.
Segurament en algun altre lloc que jo no sé, diguem-ne, perquè he anat fent ràpid, deu estar molt més bé, però bueno.
Vale. El que m'ha agradat molt és el silenci positiu i saber que existeix aquest portal. Jo crec, jo no hi havia entrat i no sabia que tenies tanta informació, vull dir que en aquest sentit, doncs gràcies i et felicito, perquè el que t'he preguntat són aportacions, eh? El dels 3 clics ho hem de tenir en compte com a bibliotecaris, perquè costa moltíssim amb 3 clics arribar allà on es vol arribar. Eh? Això t'ho valorem, suposo, tot el col·lectiu. Jo ja estic.
Alguna altra pregunta?
Bueno.
Hola, sí?
Ara sí.
Doncs això, que bona feina, Gemma, per al portal. Jo la pregunta que tinc és, i una mica el que deia l'Antònia dels documents, que fins i tot ara acaba de sortir el de la RLT, que hi ha un document que està més actualitat que l'altre i tal, clar, deu haver-hi duplicitat ara mateix, no? Perquè com el portal és nou, doncs heu tret documents, hi ha documents que ja estaven a la universitat i tal, us heu incorporat. Clar, en aquesta duplicitat suposo que al final la lògica és que hi hagi un lloc únic, no? Que no hi hagi, allò que deies, els 3 clics, si hem de multiplicar 3 clics per l'altre lloc on pugui ser-hi, doncs ja no seria tan accessible. Suposo que la idea és anar traient de la resta de serveis que hi ha per evitar aquesta duplicitat.
Aquí ara, bueno, deixa-ho va, ja està. Aquí el servei informàtic està treballant amb... Nosaltres com a equip, diguem-ne, a vegades el que ens ha mancat, no? És tenir informació, veràs, a vegades estaves al Consell de Direcció i dius, ostres, però si això, miraves, dius, però si això no lliga amb el que jo sé, no? Llavors el que estem fent és crear un magatzem comú de dades, que allà els diferents serveis puguin incorporar les dades i després puguis estirar i sigui més fàcil d'actualitzar. Això ens ha d'ajudar moltíssim, ens ha d'ajudar moltíssim. Per exemple, ara amb el tema de la web, no? Que això també estem fent un treball intern molt costós i que tampoc teníem infraestructura, perquè aquí la web doncs, no teníem un webmaster, que ara espero que hi sigui en el futur, i per tant una persona que tingui la vista de pájaro, no? per posar ordre el desgovern de la pàgina web, no? Perquè és realment és important. Aquí també s'haurà de, hi ha molta informació duplicada. Penseu-vos que la web de l'ODG ara mateix té 5 milions de pàgines indexades, té 94.000 enllaços trencats. Jo el primer dia, la veritat que estava, deia, vaig a fer i vaig marxar. I per què has assumit això, Gemma? 200, ja dic, quasi 300.000 pàgines a 6 clics, no? És una cosa brutal. I ara vam fent l'anàlisi, no? I tenim els percentatges, això ho hem hagut de fer exteriorment perquè internament no sabíem fer-ho, tenim els percentatges d'accés a la pàgina web, als portals, jo què sé, un portal, 0,25%, 0,13%, clar, dius, això falla, no? Llavors, la idea és sumar també a l'esforç de la nova pàgina web, a part que hi hagi una persona que centralitzi el contingut, la biblioteca tindrà molta més presència perquè tenim l'analítica feta de què és el que busca i què és el que més es busca, i per tant, què és el que més es busca, és el que ha de tenir més presència. I el que hem de canviar una mica també és, aprofito ja per anar fent, aquí tenim pedagogia, no es poden demanar pestanyes a la pàgina web de l'ODG per correu electrònic ni per trucades ni per pressió, perquè després se'ns deforma tot. Pestanyes a l'accés de l'ODG. Les pestanyes a l'accés de l'ODG. Tothom vol estar a la home de l'ODG. Tothom. I rebes un correu, no, ens agradaria estar a la home de l'ODG. Oh, ens agradaria... No, així no és manera de funcionar. En institució pública no es funciona les accés a les pestanyes per correu electrònic, per trucades ni per pressió. Hi ha d'haver uns criteris d'arquitectura de la informació, de quins són els nostres públics, de què és el que volem oferir, etc etc. I ara tenim analitzat què és el que més busquen els estudiants. Les labors de treball. Què és el que més? La biblioteca, les facultats, els estudis. Doncs això és el que ha d'estar organitzat i jo sé que, com el tema del canvi d'imatge, no? Que hi havia 100 logos i no ho vaig poder dir perquè era fer mal a la institució, però ho sabia, i per tant, doncs, bueno, havíem de posar ordre institucional, vam anar a jugar un partit tots amb samarretes diferents, doncs la web igual. La web, quan presentem la HOME, que hem començat a explicar-la, Comissió de Política Internacional, farem trobades com vam fer, no em cansaré de fer trobades, però hi haurà moltes pestanyes que saltaran. Hi haurà molta gent enfadada, però és que no podem tenir la pàgina, la home, diguem-ne, que clar, el portal de transparència, no hi accedim, clar, si tantes pestanyes que tens. A la seu electrònica no hi accedim, tantes pestanyes que tens. El perfil de contractant sí que estem obligats a tenir-lo, però aquí hem d'haver una neteja, i això ha d'ajudar molt. Eliminarem moltes pàgines que ja estan caducades, que no tenen control, eliminarem això, i això ens ha d'ajudar a simplificar la informació i que, per tant, amb menys informació també sigui molt més fàcil donar-la. Sí, sí, és una feinada. Bueno, però jo no faig res, jo tinc per sort, o sigui, jo el que faig és anar animant a la gent fent de cheerleader moltes vegades, perquè jo no sóc el pau, sí, a vegades tinc uns pompons allà al despatx, però vinc a dir que al final el que tens és el pas, que és el que t'ajuda i és el que participa al projecte, i la meva missió com a gestora pública és intentar motivar al màxim, que se sentin recolzats, intentar la porta que està tancada, doncs a vegades me diuen, no, dius, Gemma, no fa falta que vagin enviant correus, diu, perquè, bueno, intentar ajudar, no? Però vull dir que jo no he fet res, que això, aleshores, és la gent que m'està acompanyant, vamos, tant amb el portal com amb la pàgina web, això és així. Bueno, tinc l'equip A, no? En el portal de la pàgina web, bàsicament ara tenim la Emma que estava a la Universitat Digital, que l'hem traslladat a l'àrea de comunicació, perquè jo crec que és una mancància important. Hi ha d'una persona a l'ODG que tingui la pàgina web al cap, que sàpiga cada perfil i cada portal qui és que ha d'actualitzar la informació, que estigui controlant que si pengem unes beques a no sé quin lloc només estigui en català i resulta que els hem dirigides a Llatinoamèrica i no estan en castellà, que pugui dir, escolta, aquesta informació és contradictòria, que, per exemple, hem fet ara uns mapes de calor, sabem quins errors, per exemple, el logotip, la gent hi clica un 20%, i clica un 20% perquè es pensa que clicant el logotip se'n va a la home perquè considera que no està a la home. Doncs bueno, tenim ara uns mapes de calor que ens permeten més analítica, no? de la que teníem fins ara. No? Llavors tenim l'Emma, hi ha la Sandra Liu, que estava a l'Uteca, que ara ja és una crac, perdoneu que us ho digui, perquè ara ja l'hem fet formació, ja obre, tenca pàgines i d'això, i llavors, òbviament, hi ha la Bel Vergés, l'equip de servei de publicació, i hem agafat una empresa externa que ens ha ajudat a fer, una empresa que es diu La Magnètica, que ens estan ajudant a fer tot el que és, havíem fet tot un procés intern, de parlar amb els serveis, i ens han fet un procés de quins són els perfils i portals que nosaltres havíem descrit, a quins ells creuen que hem de fer, però tot a base de dades més empíriques, no? I ens ha de, jo crec que ens ha d'ajudar molt a simplificar la informació, perquè a vegades tenim moltes pàgines web bueno, i això serà un altre procés, espero el juny, si no és el juny serà el setembre per no afectar el procés de matriculació, però fixeu-vos que tota aquesta feina no és només posar informació, portar la transparència, sinó que és un tema de promoció, és a dir, nosaltres ens podem gastar molts diners als diaris, ens podem gastar molts diners, jo què sé, el que vulguis, no? Però la millor eina de promoció és que estiguis ben indexat al Google, i el SEO de la nostra pàgina web no estava ben posicionat i ara ho estem corregint, diguem-ne. Llavors, a vegades em trobo algun director de màster i és que, Gemma, busques el màster i està el setè resultat i en canvi, en ciutat privada, no sé on, surt el segon. Bueno, doncs, no només és tant de dir, no serà una qüestió d'imatge només, sinó d'arquitectura de contingut i de posar ordre i de que no es poden demanar web accessos a través de correus electrònics, sinó un tema també de promocionar i donar la informació i que l'estudiant pugui accedir a la biblioteca i pugui accedir a l'allotjament i pugui accedir als graus i no sé què, fàcil, no? I això, bueno, doncs, també té el seu cost. Bueno, però també jo crec que és normal, és una pàgina web que té 8 anys, tot ha evolucionat molt ràpid, no? Aquí vaig a intentar, fixeu-vos fins i tot amb les fotos, no? Que això pot semblar una mica... Però clar, nosaltres treballem una administració pública, tots aquí sereu Cs, Bs, algun B, perquè tenim pocs més dels que necessitaríem, no? Auxiliars, C... Eh? Bs, ah, doncs mira, encara... Però clar, nosaltres tenim tota una nomenclatura d'administració pública, però si realment ens hem d'obrir amb la transparència, vosaltres sabeu molts conceptes que la majoria de la gent del carrer no sap. Llavors, clar, la transparència no només està pensada pels que treballem a l'administració pública, la transparència està pensada pels de fora. Llavors aquí vam intentar, amb el màxim de carinyo possible, sense poder, a vegades, en dret, les coses pots dir d'una determinada manera i no els hi pots dir de gaire més, no? Però fixeu-vos, si comparem amb el portal de transparència de la UPF, a veure, on estava? Sí, sí, ja ho sé, ja. A veure, on el teníem aquest, el portal... el tenien per aquí, on estava? Veus? A veure, mapa web, sala electrònica, si algú m'ajuda, si el veu... Aquí, veus, aquí no el tenen a la home, ara me'n recordava. Però fixeu-vos, veieu aquí el detall diferent del nostre? Ells poden portar la transparència, nosaltres ens, ideològicament vam dir no. Això és un portal de govern obert perquè hi hem de fer referència a la transparència i a la participació, perquè la participació és una pota del govern obert. Llavors, bueno, ells aquí van a publicitat activa i us asseguro, aquí per exemple no hi ha les imatges aquestes per poder entendre més què hi ha a cada lloc, no? Vull dir, aquí entres aquí, no? Ara no és per criticar el de la Pompeu, no? Però vamos. Però aquí govern, no? una composició. Quants clics porto ja aquí? Quants clics porto? Vale. Doncs bueno, vam intentar una mica convenis institucionals, perquè el conveni, si al final quan una persona diu bueno, vull saber informació econòmica, vam fer paquets, no? Aquí, doncs jo què sé, agafem aquest, per exemple, no? Ja porto tres, eh? I aquí no pots treure res d'informació, no pots treure res. Clar, per això, a veure si tenim sort i... No? Normativa, vale, aquí sí. Però nosaltres vam intentar amb les imatges i amb el vocabulari, fixeu-vos, no? Recursos humans, més o menys ho pot entendre tothom, activitat i impacte, doncs impacte aquí vam fer, aquí també tenim problema amb l'impacte, perquè clar, aquí impacte. Ja m'agradaria estar a l'índex Xangai el 150, però no hi estem. Llavors què fem? Doncs posem les llistes realment d'on som, no? I on no som pues, no ho podem posar, no? Llavors jo què sé, el rànquing aquest cap aquí ho posem, no? I bueno, anem intentant treballar, fixeu-vos, aquí encara s'ha d'actualitzar això, perquè, bueno, és molta feina, és molta feina, és molta feina. I no sé, canals de participació, aquest és el que fonamenta el govern obert, no? No sé, És, a mi com a professora em va ser molt interessant participar, perquè clar, una cosa explicar la llei de les de teoria i l'altra cosa explicar la llei de la pràctica. Aquí vam intentar, aquest esquema el va fer l'Anaïs. Aquest esquema, va que un estudiant molt brillant, aquest esquema era una mica per explicar a la gent quina és la governança de la nostra universitat. No? Hi ha molts estudiants, quin és el síndic de l'UDG? No t'ho saben al principi, per exemple, a la web de l'UDG, en el portal d'estudiants, hi haurà la figura del síndic ben grossa. Però aquí una mica què és explicar, fer-ho fàcil a la gent de fora què és tot això, no? I aquí una altra vegada els òrgans per poder accedir. I aquí com a governança oberta, diguem-ne. Aquí m'agradaria poder-hi posar més coses, m'agradaria posar-hi més coses. Sí, sí.
Moltes gràcies, Gemma.
Espero haver acomplert. No, no, no aplaudiu. No.